saving grace that's over me. At this time, I'd have thought that I would be sleeping in a pine box for all eternity. My faith will keep me. Estem escoltant música d'un jueu que es va convertir al cristianisme. Sí, sí, és Bob Dylan. Aquest Saving Grace, aquesta gràcia salvadora, corresponent a la seva trilogia de l'Evangeli de principis dels 80. I és que avui us volem parlar de Simone Veil. Aquesta setmana passada va fer 79 anys de la seva mort i avui volem recuperar la figura d'aquesta pensadora i activista que va morir de tuberculosis en ple malson de l'Holocaust el 1943. Ho fem recorrent als amics de la petita gran editorial Fragmenta, que li ha dedicat dos volums a una de les dones amb un llegat filosòfic que més ens interpel·la en el present. Per una banda, l'any passat va publicar la traducció d'un important text de Veil anomenat La gravetat i la gràcia, i abans el doctor en Història per la Universitat de Barcelona i catedràtic d'ensenyament secundari i docent a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, en Josep Oton, que és especialista en la pensadora francesa d'origen jueu, el 2009, coincidint amb el centenari del seu naixement, va publicar Veil, Simone Veil, El silenci de Déu, que ara Fragmenta reedita en castellà. Ara de seguida saludarem el professor Oton per conèixer, per aprendre una miqueta més de Simone Veil. Bon dia, professor Torn.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí per la gent de Formentera i Eivissa. No sé si coneixia aquesta cançó, no sé si li interessa a les referències, a lo diví, a lo transcendent, a Déu, a la música popular.
Oh, i tant que m'interessa, molt, molt. Sí, sí, tots aquests processos interiors dels artistes, dels pensadors, bueno, és un dels temes que més m'interessa.
Molt bé. Simone Veil va morir molt jove, als 34 anys, i no havia publicat res. Per què aquesta notorietat de Simone Veil? La va tenir en vida? Algú la va recuperar després? Ho dic perquè, clar, no som segurament ni jo ni els meus conciutadans pitiosos som experts ni iniciats en la figura de la pensadora, però sorprèn això, no? Morta tan jove i no se li havia publicat res, a part d'alguns articles, etc.
Sí, ella era molt coneguda perquè era una activista. Uh-huh. I vinculada, diguéssim, al món del sindical, de l'anarquisme, de l'esquerra heterodoxa. Llavors uh-huh. era molt, molt, molt coneguda. I llavors el que va sorprendre va ser que l'any 47 Gustave Thibon, un escriptor francès, va publicar un llibre, que era La gravetat i la gràcia, que ara ha sortit en Fragmenta en català, fet una edició amb Pau Mateu, i em va sorprendre molt, perquè eren fragments, passatges dels seus diaris, i llavors era bueno, una experiència, una implicació religiosa, un interès pel tema religiós, que no es regeia pensar que aquesta senyora, que aquesta noia, tingués aquesta inquietud. No? Llavors l'any 47 va ser com una mena de xoc en el món intel·lectual, dient no? Aquesta activista que coneixem, no? Va ser miliciana a la Guerra Civil, no va matar ningú, però va ser miliciana a la Guerra Civil, com pot ser que tingués aquesta dimensió religiosa. I aleshores van començar a publicar les seves obres, pòstumament. D'una banda, les obres més, tot el seu pensament religiós, i d'altra banda, a través d'Albert Camus, a l'editorial Gallimard, van publicar el seu pensament polític, les seves reflexions sobre la lluita sindical, el seu pensament filosòfic, no? I llavors, pòstumament, diguéssim, es va valorar la seva aportació intel·lectual i també descobrir aquesta dimensió religiosa d'ella.
Res ho feia pensar aquesta dimensió religiosa perquè ja s'havia declarat, diríem, públicament, o tot i venir d'una família jove, doncs, com agnòstica, no? com atea, fins i tot algun cop, no?
Sí. Ella amb els seus escrits diu, bueno, quan jo era agnòstica, o sigui, ella ho diu explícitament, diu, a mi el tema de Déu mai m'ha interessat. Ho diu explícitament i diu, i a més, com per confirmar les seves experiències, diu, home, és que a mi no m'havia interessat mai, i de cop i volta va aparèixer a la meva vida aquest tema. Ella es definia, bueno, dintre de la cultura cristiana, això sí, o sigui, ella diu que veu de les fonts de la cultura europea, que és una cultura cristiana, però, diu, el tema de Déu per mi no era important, era un tema marginal a la meva vida, jo no. Tampoc era beligerant contra la religió ni res, eh? Però no li interessava.
Clar, en la figura de Simone Weil convergeixen doncs, aquestes visions doncs, polítiques escurades a l'esquerra, tot i que sigui heterodoxa, de l'època, doncs, d'una època concreta de la nostra història de la humanitat, doncs, on les grans ideologies tenien un paper importantíssim i hi havia pres partit, i després, segurament des dels cercles més íntims, o la gent més propera ja la sabia, doncs, aquesta tendència, aquesta inclinació cap a la recerca espiritual. En venen noms d'altra gent que en les que s'ha, diríem, personificat aquesta aparent contradicció. Per exemple, en ve el cas de Pasolini, no? Salvant molt les distàncies, una persona doncs, que doncs, també tenia una visió molt clara en defensa doncs, de les classes treballadores, les classes obreres, de l'esquerra, i al mateix temps tenia una gran dimensió espiritual. Ho podem veure, doncs, per exemple, amb l'Evangeli segons Sant Mateu, que hi va portar doncs, al cine. A qui incomoda aquestes figures, diríem, que bisagres, no? Aquestes figures que tenen un peu a dos extrems que per molts són irreconciliables o oposats.
Sí, bueno, em venen moltes idees d'això que estàs comentant. Ja, aviam, incomoda a tothom. Incomoda a la gent d'esquerres, perquè veure que algú que és d'esquerres pues, bueno, pues es planteja els temes religiosos que semblen un patrimoni de la dreta, i incomoden també a determinats sectors religiosos, catòlics, etc., perquè veuen una heterodoxa que bueno, una que ve de fora i que vull dir, a veure, que ens farà malbé en xiringuito, no? Perquè diu coses des de fora i, bueno, vés a saber, no? Tot i això, ell té un gran sector, tant d'un cantó, d'una banda com d'una altra, d'un gran apreci, perquè és una persona intel·ligentíssima, lúcida, honesta, amb els seus problemes, tenim els problemes personals, però que té una recerca tant a aquesta dimensió política com a la dimensió religiosa d'una gran autenticitat. També vull dir una altra cosa. Amb ell no són dos dimensions contradictòries, diguéssim, la preocupació política i el tema religiós. Ella uneix aquests dos temes. Ella explica una carta que el primer contacte que va tenir amb el catolicisme va ser amb una processó de la Festa de Mare dels Dolors a Portugal, i que a ella li va impactar molt, perquè no era una persona religiosa i tal, però va anar a aquesta processó perquè estava fent com... estava de viatge. Hi ha una processó de pescadors, bueno, de dones, i va sentir els cants. I aleshores va pensar, diu, ui, aquests cants són d'una tristor molt forta i estan cantant a Crist crucificat. No? Diu, clar, ell va morir com un esclau. El cristianisme i la religió dels esclaus. Els esclaus del segle XX són els obrers. Jo sóc obrera. El cristianisme hauria de ser la religió. Per tant, no hi ha un trencament entre les dues veïs, entre la veïl polítiques de lluita sindical i la veïl espiritual i mística. No. Ella troba en el cristianisme, diguéssim, pues, un llenguatge, un món que li ajuda a articular el que ella ja està vivint des d'aquesta dimensió més política i més de compromís polític. I després, perdona, però això de Pasolini m'ha semblat molt interessant el que dius, perquè jo sostinc una teoria, bueno, una teoria basada en fets, no? És que ell va influir en Pasolini. Perquè Pasolini té una novel·la, que també és una pel·lícula, que es diu Teorema. I que és com una... Bueno, va ser molt escandalosa en el seu moment, tant per uns com pels altres, no? I jo quan vaig veure la pel·lícula i tal, vaig notar que hi havia reminiscències weilianes. I vaig buscar. I precisament ella, el Pasolini, cita a Weil amb la seva novel·la. Per tant, ell coneixia Bell i segurament li va influir en el seu procés, perquè es va sentir, va sintonitzar amb aquesta doble dimensió de política compromesa amb l'esquerra i alhora una inquietud espiritual, religiosa, mística molt forta.
Molt bé. Hi ha aquesta frase, no?, de Simone Weil, que, en fi, té ressonàncies el que ara fa uns minuts em us deies. Diu, encara que personalment no sóc catòlica, considero la idea cristiana que té les seves arrels en el pensament grec i que ha anat nodrint al llarg dels segles tota la nostra civilització europea, quelcom a què no es pot renunciar sense envilir-se. Frase segurament doncs, anterior a que es conegués doncs, aquesta dimensió, aquest abraçament, aquesta, diríem, incorporació de lo catòlic a la seva vida, però fa servir la paraula envilir-se.
Sí, sí, sí. Aviam, ella és molt contundent, quan parla, i és molt lluitadora en tot. Doncs clar, parla gent. Clar, ella el que ve a dir és dir, la meva cultura, que és la cultura francesa, val, té arrels cristianes. I si tu treus aquestes arrels, pues és un, clar, jo diria, és un succedani, no? Pues ella diu envilir-se, no? No és autèntic el que estem vivint, no? La nostra cultura no acaba de ser autèntica perquè renuncia a les seves pròpies arrels. Ella té un llibre que es diu L'enracinement, no? L'arrelament, on defensa això, com cada poble té un substrat cultural i que si li deus aquest substrat estàs matant el poble. I ella fins i tot associa el desarrelament amb el totalitarisme. Ella, un dels seus grans temes, i jo també dels temes que vaig estudiar d'ella, és la seva crítica al totalitarisme, és a dir, al nazisme, i també a la Unió Soviètica, però sobretot al nazisme. I aleshores diu, clar, és que la clau del totalitarisme és treure les arrels, desarrelar. I llavors, quan tu desarreles un poble, el pots manipular. Quan tu desarreles un individu d'un context cultural, tu el pots manipular la seva fantasia, no? Li pots inventar-te, seria el tema de la postveritat, diguéssim, ja no utilitza aquest terme, però està present en el seu pensament, no? Diu, clar, el totalitarisme el que presenta és això, o que ara diríem una postveritat, no? És a dir, una història fictícia, una història inventada, però el que nodreix l'individu i el que nodreix un poble és aquestes arrels. I ella diu, i en el meu cas, el cas francès, les arrels tenen moltes connotacions cristianes.
Com descobreixes tu a Weil i per què decideixes dedicar la teva vida?
A veure, a mi sempre he tingut una gran inquietud, diguéssim, per temes religiosos i espirituals. Això em va portar al meu propi procés personal a la mística catòlica, diguéssim, a Sant Joan de la Creu, Santa Teresa d'Àvila, o sigui, els místics cristians. I després, una sèrie de circumstàncies de la meva vida i de lectures i tal, em van portar a preocupar-me o a interessar-me, com deies abans de Pasolini o Bob Dylan, no, per aquesta recerca intel·lectual, aquesta recerca espiritual d'intel·lectuals o artistes que aparentment no són gent d'església, no són gent cristians, no són confessionalment o tal, però que tenen aquesta inquietud. Això em va ajudar moltíssim a fer una relectura de Nietzsche, que era un home també amb una inquietud religiosa molt potent, però que el va portar a una rebel·lia, i a buscar personatges similars, no? I això, per les circumstàncies de la vida, gent coneguda, em vam començar a parlar de Simone Weil, i quan la vaig començar a llegir, em va fascinar, absolutament, em va fascinar totalment, vaig començar a marxar aquest, La gravetat i la gràcia, em vaig quedar corprès, vull dir, una contundència, unes frases, una força tremenda. Jo em vaig dedicar a estudiar, i quan vaig dedicar jo al pensament religiós, diguéssim, d'aquests personatges, em van dir, no, has de fer una tesi, i llavors, finalment vaig fer la tesi sobre Simone Weil. La tesi la vaig fer sobretot sobre el seu pensament polític, sobre la seva filosofia de la història, com la filosofia i història influeixen les concepcions polítiques, i després ja em vaig dedicar, diguéssim, en tot el bagatge de la tesi, a aprofundir sobre el seu pensament religiós, i d'aquí va néixer Simone Weil, El silenci de Déu.
Doncs molt bé, aquest llibre que podeu trobar a Fragmenta, tant si el voleu llegir en català com en castellà. Contra la mística barata d'avui, res millor que buscar la mística, una bona mística de veritat, com Simone Weil, no? Perquè fins i tot tu, doncs, que vas començar doncs, amb Santa Teresa, per exemple, doncs, ningú amb dos dits de front, en fi, no reconeixeria en Weil una mística, aquesta pensadora estranya, inclassificable, una sindicalista, no?, revolucionària, que va formar part, com explicàvem, de la resistència francesa, de la columna d'Urruti, una platònica del segle XX, i que va defensar l'ús sagrat. Contrària a tota mistificació de la persona i lo personal, Weil va defensar la humilitat. I ho fa dient, per exemple, aquesta frase: lo sagrat, lluny de ser la persona, és el que en un ser humà és impersonal. Déu-n'hi-do, que important són les ensenyances, les reflexions de Weil avui, que estem tan ensimismats amb el nostre propi jo, no?
Clar, és que a vegades parlem d'espiritualitat i d'un cert misticisme que en el fons és un narcisisme, és mirar-se al melic i de l'autocontemplació i l'autocondescendència i, bueno, una recerca de benestar emocional, diguéssim, no? I utilitzem l'espiritualitat per aquest benestar emocional. Clar, amb ell això no és així. Més al contrari, ja un benestar interior no el tenia, vull dir, perquè una persona, clar, vivia en l'època de la Segona Guerra Mundial, de la persecució dels jueus, vull dir, vivia desbalsada per tot el que està dit. I amb ella l'espiritualitat li fa, diguéssim, comprometes encara cop més amb la realitat. O sigui, ella ja estava compromesa amb la realitat. Ella, no sé, quan els nazis comencen a agafar el poder a Alemanya, se'n va a Alemanya a veure què està passant, sent ella jueva, i se'n va treballar a una fàbrica per saber com viuen els obrers. Vull dir, és una persona molt compromesa amb la realitat social, no? I amb els que pateixen. I la seva vivència espiritual no és res més que la traducció interior del que està vivint exteriorment, no? I, per tant, lluny d'una mística, d'un misticisme autorreferencial i, en el fons, que és un culte a l'ego, ella no, ella és... és preocupar-se pel patiment dels altres. Ella, quan abans de morir, va tenir un projecte que no va poder fer i tal, que volia era crear una infermeres que anessin al front, a primera línia del front, a atendre els moribuns. I ella volia estar. Mm-hmm. I que la seva mística és una mística encarnada, una mística d'ulls oberts, que es diu ara, no? Una mística que mira la realitat i que vol mitigar el patiment humà, no? I, per tant, jo penso que ens té molt a dir, tant els que estan compromesos per un món millor, no descuideu la dimensió de l'espiritualitat, no oblideu la dimensió sagrada de l'ésser humà o del món, i els que busquen recerques interiors, recerques espirituals, doncs ells... Tranquils, eh? Estem en un món molt concret i aquest món, vull dir, el que vivim per dins és per expressar-ho fora, no? És per construir un món millor, vull dir, busquem dins els recursos, els sentiments, les idees i tal, per construir un món millor. I jo crec que en aquest sentit Weil té un gran equilibri. Amb altres coses és molt esbojarrada, diguéssim, no? És molt impetuosa i tal. Però amb això... penso que ens aporta un equilibri essencial que avui en dia és molt necessari.
Em recorda, doncs, i potser estàs d'acord, no? Aquella idea de Santa Teresa de Jesús que són tan necessàries Marta i Maria, no? Les dues, no? Tant la dimensió espiritual individual com l'entregar-nos a l'altre, no? Com feia...
Sí, sí, perquè si no és una fal·làcia, no és real, no és real, és un miratge, no? O l'experiència espiritual et porta, i per això jo crec que ella sintonitza tant amb el cristianisme, tot i que està oberta a altres religions i estudia sobretot l'hinduisme, i etcètera, no? Però ella descobreix el cristianisme, això, vull dir, una espiritualitat que s'encarna, no? De Marta, no? Que porta a posar-se al servei dels altres, que és el que ella va fer.
Escolta, una cosa, també sobre aquesta qüestió. Vivim cada cop més atrapats en aquesta esclavitud narcisista i potser contra aquest capitalisme del joc, contra aquesta asfixiant obligació de produir la nostra pròpia autenticitat, aquesta necessitat de vendre'ns al mercat dels autoreflexos, Bale és antisistema. Ho era llavors, ho era en la seva època i ho seria avui, no?
Sí. Ella seria antisistema. Val? Ella té un dels seus llibres de molt joveneta, és Reflexions sobre les causes de la llibertat i l'opressió social. Ella, clar, s'amoïna com és que han creat un sistema opressiu, no? I també ella es planteja si és possible un sistema menys opressiu. Fa una reflexió quan els seus companys, no, els seus coetanis, no, com Orwell, no, que viu coses similars a ella, aposta més per la distopia, i en canvi lluita per l'esperança, per buscar possibles solucions i com arreglar el món. No? I en aquest sentit és molt pràctic, o sigui, és antisistema, però malgrat el que pugui semblar a vegades, no és gens ingènua. Per exemple, ja, em feia molta gràcia quan parlava d'això de canviar el món i tal, i deia, bueno, doncs una de les coses que s'han de fer és que els sindicats contractin enginyers. Per què? Per fer màquines menys perilloses. Clar, diu, ella havia treballat en una fàbrica i ja havia vist els accidents laborals, horrorosos, o allò típica que a una dona se li enganxa el cabell a una màquina i li arrenca. Ella ho va viure en directe, tot això. Doncs ella diu, no, el que han de fer els sindicats és contactar enginyers. Sí, hem de fer la revolució. Però ella també diu, bueno, sí, hem fet la revolució a Rússia, però clar, el que hem fet és treure els empresaris, però les fàbriques segueixen igual. I els obrers segueixen igual d'explotats. No s'exploten els burgesos, però la fàbrica en si mateixa és un lloc d'explotació, és un lloc de dominació. I ens diu, no, hem de canviar les fàbriques. I ens diria, té un arsenal, diguéssim, d'idees d'aquestes sobre l'educació o sobre el treball de les fàbriques o sobre la política, el que sigui, que va buscar solucions, petites solucions, però que poden donar resposta a grans problemes. Per exemple, això de les màquines, no? que és d'un gran sentit de seny, és un gran sentit comú. Dic, no, fem màquines que no siguin tan perilloses i evitarem els accidents laborals. S'ha de fer moltes més coses, però comencem per aquí, no? Llavors era molt pràctica, malgrat ser així molt, molt platònica, perquè era una estudiosa de Plató, era molt pràctica, era de tapitxar peus a terra.
M'ho deia abans, i ara és curiositat, que va tenir una vida molt complicada. Per què?
A veure, ella era complicada. O sigui, és com els personatges aquests, com Nietzsche o Van Gogh, o tants genis, bueno, que tenien una vida, bueno, una vida interior convulsa. Val? Uh-huh. Ella era germana, el seu germà gran era André Weil, que era un gran matemàtic, matemàtic molt famós. Era del grup de Bourbaki. I on ella era el seu germà, ella l'admirava, i on ella se sentia que no arribava. No? I era la nena, era la petita, i a sobre era de lletres. No? I llavors, des de molt joveneta, doncs, va viure una mica eclipsada pel seu germà, perquè, clar, el seu germà també va tenir molt, molt ressò i molt èxit i tal, i llavors ella va quedar com una miqueta, bueno, doncs, molt acomplexada. I llavors, això ho va restar tota la vida. I llavors, clar, ella el que volia era conèixer la veritat, no? I clar, i per un matemàtic, diguéssim, la veritat és relativament senzill, no? No, senzill no, però vull dir, segueixes uns càlculs i tal, no? I ella buscava la veritat, i on se sentia com a complexada que no era capaç de trobar-la. I això li va provar molts problemes. I era una persona molt solitària, o sigui, s'estimava molt a la gent i tenia moltes relacions, però era esquerpa, vull dir, tenia problemes de personalitat, com tants altres genis, vull dir, com tants altres genis, vull dir que viuen, diguéssim, abans de temps, no? I una època que no els correspon i que no se senten entesos, no?, el que estan dient. Per exemple, les paraules de Bale avui ens ressonen molt actuals i les entenem després de tot un procés, però segurament ella deia, dius que tot això que escric, que no havia publicat, diu, és que aquesta generació no ho pot entendre. I quan arriba una generació que ho pugui entendre, segurament aquests papers ja s'hauran desfet. Jo tenia aquesta sensació, no? Diu, que jo explico, potser a la gent no ho entendrà. Es va avançar els temps. I això li provocava doncs, una soledat, una inquietud interior molt forta, a part que va viure coses molt dures. Va viure una guerra, la guerra civil aquí a Espanya, va viure el nazisme, l'ocupació de França, l'exili, els bombardejos de Londres... Va tenir una vida molt dura, molt dura, molt dura.
Molt bé, ja per acabar, hi ha una anècdota, no sé si és certa o no, potser ens trauràs d'aquest enigma, en la que diu que Simone Weil i Simone de Beauvoir van tenir una conversa en la que, de la que avui en podríem extreure un dels principals debats en el món del que es coneix com l'esquerra, no? Aquesta que davant d'una fam duríssima a la Xina, Weil va declarar que l'única cosa fonamental era aconseguir que la revolució alimentés a tots els homes de la Terra. Això hem d'entendre que estaven les dues xerrant, i Beauvoir va objectar igual de convençuda que el problema no era fer els homes feliços, sinó trobar sentit a la seva existència. Diuen que Weil se la va mirar de la baix i va respondre, ja es veu que tu no has passat mai gana, i d'aquí es va acabar doncs aquesta incipient amistat. Seguim, en aquest cas, 80 anys després, amb aquestes problemàtiques.
A veure, aquesta anècdota està descrita a les memòries de Simone de Beauvoir. Uh-huh. Val? Això no ho explica bé, això ho explica Simone de Beauvoir. I Simone de Beauvoir diu, em va fer sentir com una petita burgesa. Uh-huh. Sí. Diu, aquesta conversa amb Simone Weil em va fer sentir una petita burgesa. També cal dir que van estudiar juntes a la Sorbonne. Uh-huh. I la Simone Weil va quedar la número 1 de la promoció i la Simone de Beauvoir la número 2.
Vaja.
Sí, una altra interessant.
Sí, sí.
Que, clar, Simone de Beauvoir va sobreviure i tal, i Simone Weil va morir als 34 anys, i clar, és una altra història, no? Però sí, però, primer que la conversa va ser dura, perquè en general les converses amb Weil eren dures, era molt, molt esquerpa i molt tajante, no? I pom, era molt contundent i tal, era... Sí, a vegades es feia l'antipàtica, diguéssim. Però sí, és aquest sentit de dir el que deia abans de les màquines, no? Anem a buscar unes màquines. Bueno, sí, ja farem la revolució i ja ho canviarem tot. Però ara, de moment, que aquesta màquina deixi d'enganxar els dits a la gent. Anem a pensar com fer-ho, no? O sigui, molt a buscar la solució pràctica dels problemes. Perquè a vegades això, no? Pensant en com canviar el món, acabem no canviant la realitat quotidiana. Ella, per exemple, es va escandalitzar molt amb els milicians, perquè ella, quan va veure la Guerra Civil aquí, ella va voler venir, va venir a Barcelona, i entusiasmada, diu, ara sí, aquí serà la revolució, que no vam fer en 1870 a París, ni en 1917 a Rússia i tal, ara ho farem aquí. Vale. Però després, quan estava al front, es va adonar que els seus companys milicians, com ella, que havien vingut de fora i tal, doncs en comptes de preocupar-se de com vivien els pagesos del Bajo Aragón i de les col·lectivitzacions aquestes, en comptes de amoïnar-se per ells i anar parlant d'ells i conèixer-los i tal, no, en els focs a la nit doncs, explicaven a qui havien matat i, bueno, i reien. I això amb ella la va fer... la va escandalitzar. Perquè ella s'amoïna de les persones, no? I, bueno, ja farem la revolució, però, aviam, i aquests pagesos com viuen? No? I ella anava amb els pagesos a preguntar-los, els camperols, no? I els preguntava, però els preguntava, els aneu a missa? Els feia preguntes així, què mengeu? I s'amoïnava per la gent concreta, no? Llavors, ella té una frase que diu és que avui... la revolució s'ha convertit en l'opi del poble. Trotsky es va enfadar moltíssim amb ella, evidentment, i van tenir una reunió, Trotsky i ella, i tal, i van acabar esquidassant-se. Però és que ella diu, és que al final, parlant de la revolució i de la revolució i de la revolució, s'ha convertit en això, en un somni, i no canviem la realitat. Jo crec que aquesta és una de les claus d'ella, i que, bueno, que és el context d'aquesta conversa que va tenir amb Simone de Beauvoir, no? I ja, bueno, doncs, això, com es nota que no es passa tant?
Moltíssimes gràcies, Josep Otón, un autèntic plaer xerrar amb tu aquest matí, que mos hagis atès i que mos hagis introduït la figura de Simone Veil per la ciutadania de Formentera i a Eivissa. Podeu comprar aquest llibre, Simone Veil, El silenci de Déu, Fragmenta, i tant en català com en castellà, molt breument, El silenci de Déu.
Clar, perquè ella diu aquesta situació, diguéssim, d'eclusió, del totalitarisme, del mal, i Déu, per què no diu res?
Ja. Auschwitz, no?
Sí. Ella no va conèixer Auschwitz, eh? També
no, va morir just abans, sí.
Sí. Ella no va conèixer, ella no va tenir tota la informació de l'Holocaust, eh? Ella va viure això, l'esmarginació que se'ls feia als jueus, però ella no va conèixer Auschwitz, per entendre's. Ella no ha vist les fotos que hem vist nosaltres, no? Dels forts crematoris, les càmeres de gas. Ella no va viure això. Però ella, diguéssim, en aquesta eclosió del mal, i Déu, on està Déu, no? Llavors, la seva reflexió doncs, va a això, no? Diu, on està Déu, no? Bueno, i si anem tirant del fil del que va dient, doncs, d'alguna manera la resposta és això que estem dient ara. Diu, doncs, on està? Doncs, bueno, doncs, em toca a mi, no? Ser la resposta, no? I preocupar-me per la gent que ha de passar gana i preocupar-me per les màquines que provoquen accidents laborals i preocupar-me dels soldats moribunds del front i hem d'enviar infermeres. Llavors, d'alguna manera ella, bueno, entén, bueno, que aquest silenci de Déu és una cosa que hem de pair per posar-nos nosaltres en acció. Perquè el ser humà, diguéssim, ha de, bueno, doncs, som com la part activa d'aquest Déu en el món.
Moltíssimes gràcies, Josep. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Professor Otón, xerrant-nos de Simone Veil.